restriccions ho miren per la premsa, perquè si ho diuen, fan una conferència, però clar, molta gent ho mira amb titulars de premsa i només titulars. Llavors has de ser més clar. Si fiques, doncs això, s'acaben les restriccions comarcals, molta gent ja no entra ni a la notícia, va veure que és amb el grup Bombolla.
Joana, no sé si et passa una mica el mateix.
Sí, bé, també fem molta crítica perquè és que ens passem cada setmana doncs, controlant, fent allò de... Som...
L'ull crític, eh?
No, vull dir que ens passem a la universitat amb moltes assignatures, doncs això, ens passem el dia doncs, mirant diaris, analitzant, criticant, i també és el que ens insisteixen a fer. I sí, m'anima, evidentment, a seguir amb el periodisme per poder millorar aquesta crítica que faig.
Mireu la cara del Toni, del nostre tècnic, quan pregunto això. En aquest programa ho fem bé, no?
I tant.
Veus? Ja està. ens passem un minut i em mataran. Per tant, només us demano titular, tot i que tenia tema preparat, però només us demano titular. I és que aquesta setmana hem sabut que l'IRS i Caixa, els germans Trias i Pujol, en definitiva un nom propi, com és el doctor Bonaventura Clotet, ha aconseguit aquesta millora de la vacuna contra el VIH, una vacuna que, sense medicaments retrovirals, podria frenar, de fet ja està frenant, el virus del VIH i, per tant, la sida que pateix bastanta gent. La importància de la ciència, que sempre pateix d'infrafinançament, l'estigmatització de la sida, avui en parlàvem a 9:15 del matí. Parleu del que vulgueu sobre aquest tema, però titular, Pau.
Doncs, diré, poc finançament, però esperança.
Serà una mica bàsica, crec. La ciència avança.
Joana Justícia, Pau Uller, com sempre, moltíssimes gràcies. Us espero el proper divendres fent-ho igual de bé que ho seguim fent. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Botifarra. I divendres 26 de març, la cluenda del festival amb Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
De Doncs vinga, també aquesta hora, com cada divendres, volem parlar amb els advocats de Digestum Legal per tocar temes que ens toquen de prop. Avui ens acompanya el cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal. Ell és en César Martínez, que ja ho ha fet unes quantes vegades i també es coneix molt la casa. César, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mireu, l'ordenament laboral espanyol sempre s'ha caracteritzat per prioritzar el contracte indefinit com a mesura de garantia i protecció dels treballadors, considerant la contractació temporal com una alternativa excepcional, sinònim, això sí, de moltes vegades de precarització del treball, de precarització laboral. Aquesta poca flexibilitat de l'ordenament laboral no encaixa, però, amb el risc i certa por de les empreses a sobredimensionar les seves plantilles i a l'augment dels costos fixes davant de fluctuacions, recordem-ho, de la demanda i la contínua necessitat de l'especialització. Això ha provocat que les empreses acudeixin bàsicament a dues fórmules per tenir certa flexibilitat i també reduir despeses fixes. És a dir, la primera, mitjançant les contractacions temporals, que poden fer directament les mateixes empreses o bé a través d'ETTs, com coneix moltíssima gent, o el conegut outsourcing o contractació d'empreses externes de serveis, a les que les encarrega, se les encarrega part de la producció o dels serveis empresarials. Avui volíem parlar d'aquestes dues formes de treballar, la ETT i les empreses contractistes, que tenen com a element comú el fet de treballar per a un empresari que formalment no és, el del mateix treballador. Per tant, César, deixa'm preguntar-te primer de tot diferències entre ETTs i empreses de servei. Com hem de diferenciar aquest tipus de servei, aquest tipus d'empresa, aquest tipus de treballador?
Bé, la principal diferència és que els treballadors de l'ETT són prestats. És realment el prestamisme. El prestamisme laboral ha estat prohibit fins que es va aprovar la llei d'ETTs el 1994, i el legislador sempre ha desconfiat d'aquesta figura i sempre l'ha tingut com una cosa patològica. El que passa és que, com diu la pròpia exposició de motius de la llei de les ETTs, el que no podia fer Espanya és anar a contracorrent, i després també s'ha donat compte que pot ser una bona forma d'entrar en el mercat laboral i accedir al primer contracte. Per tant, aquí les empreses d'ETT es despreocupen del treballador, despreocupar-se de forma relativa, Es despreocupen del treballador i el que mana i organitza el treballador és l'empresa clienta, que direm empresa usuària. Uh-huh. En canvi, una empresa d'outsourcing, de serveis, se li encomana un servei i aquesta empresa continua mantenint el control sobre els seus treballadors i organitzant la seva feina i aplicant el seu propi conveni. En canvi, els treballadors de TT es regiran per les condicions que hi hagin a l'empresa destinatària o l'empresa client. Bàsicament és això. S'encarrega una empresa d'outsourcing un servei, per exemple, logística, manteniment, i allà estan els seus especialistes, i allà treballen i els organitzen. En canvi, una ETT, jo deixo aquests treballadors amb una premissa de que la relació és temporal, ha d'haver una causa temporal que justifiqui la contractació d'un ETT, per això es diu empresa de treball temporal. L'altra és indefinit, no té per què tenir un període d'extinció de la relació.
Us obre i servei, diguem-ne.
Sí, bueno, el que duré manteniment, si no m'agrada aquest proveïdor, canviaré.
Exacte.
Però no hi ha una data límit. En canvi, un treballador d'ETT ha d'estar justificat la seva contractació temporal. Un augment de producció, una obra o servei determinat, una substitució... Ha d'haver una causa de la temporalitat, excepte contractes formatius, que aquí sí que no es pot fer amb un ETT. Bàsicament és això. ETT, jo et deixo el treballador a l'empresa client i tu els organitzes, val? Jo ja els hi pago, i l'ETT l'únic que fa és pagar la nòmina a canvi, evidentment, de cobrar la factura de l'empresa client.
I que seguretat social i tot plegat,
tot ho fa l'ETT. El que passa que el treballador de l'ETT cobrarà les mateixes condicions del conveni de l'empresa clienta. Cosa que no passa amb les empreses de servei. Tenen el seu propi conveni. I aquí, i ja m'avanço, ha sorgit un tema que precisament ara estava llegint els diaris, que és una de les coses que volen reformar a l'actual govern, que és que hi ha aquesta disparitat de convenis i de condicions laborals d'una empresa clienta respecte d'una empresa que li presta els serveis, pot portar a un tipus d'abús. I m'estic referint al tema de les Kellys, per exemple.
Mira, que és... ara m'ho havia apuntat. Val? Si les Kellys formaven part de les empreses de serveis, suposo.
Clar, clar. Després hi ha diverses patologies, però des d'un punt de vista ja de premissa general, jo com una empresa de que dono un servei, aquest servei el faig i amb les condicions del meu conveni de treball. Què passa? Que si jo puc fer un conveni d'empresa, puc fer un conveni que estigui molt per sota del de sector i, des de luego, per sota de l'empresa de destí, de l'empresa client. I això ha fet que, per exemple, les Kellys, que són tot el personal que es dedica al tema d'habitacions, als hotels, tinguin unes condicions molt, molt més per sota del tot el conveni d'hostaleria. I això dona unes situacions d'abús. Evidentment, aquestes dues figures, tant l'ETT com l'outsourcing, la contractació d'empreses, són unes mesures que estan pensades per donar aquesta flexibilitat i aquesta introducció en el mercat de treball, però, evidentment, també donen lloc a molt tipus de frau, a anar a una realitat que no respecta l'esperit del que diu la llei.
Ara en parlarem d'aquest frau. Deixa'm recordar el telèfon per si algú vol fer alguna qüestió laboral. Recordem que avui ens acompanya César Martínez, cap del Departament de Dret Laboral de Digestum Legal. Ens podeu trucar per qualsevol qüestió legal al 93-409-2771. 93-409-2771. Em posaves l'exemple de les Kellys? Jo volia preguntar-te per un altre exemple que segur que molta gent que ens escolta té el cap, i segur que molta gent que ens escolta també es pregunta, aquests formen part d'alguna d'aquestes dues qüestions que estem abordant avui, d'alguna ETT o d'alguna empresa de contractació d'empresa externa de servei? És el cas dels riders. La gent de Glovo, la gent de... En fi, no vull dir marques, però Glovo el coneix tothom, per tant...
Sí, però totes aquestes, sí. Val. Aquest és un altre tema. El que és l'externalització o mesures per flexibilitzar la relació laboral o les demandes de les empreses, tenim en compte que una contractació indefinida únicament o que no preveu unes fluctuacions de mercat o de la demanda, doncs no dona una resposta realment al servei que han de donar les empreses a aquest mercat. Aquestes figures de flexibilització poden tenir patologies. Ara estem tractant dues, les ETTs i les empreses contractistes. El que estàs dient tu dels riders és una altra figura, també, diguem, patològica, que es pot donar, que és la del fals autònom. Tu pots contractar una persona autònoma, però en el moment en què aquella persona està treballant sota la teva organització, sobre... tu li dones la feina, li dius com ha de fer aquesta feina, i, evidentment, perd la llibertat i deixa de ser autònom, que és la seva essència, d'organitzar-se el treball, aquesta pèrdua d'autonomia i de total dependència vers amb una empresa, això fa que aquest autònom sigui un fals autònom. I, per tant, el que estan dient els jutges és, i ara la llei està entrant aquí, dic, escolti, miri, jo no em quedo amb l'aparença, vaig al fons, i al fons aquest senyor o aquesta senyora, aquests treballadors, aquestes persones treballadores, són per compte aliena, no són autònoms.
Com que ens deies això, César, com que hi ha molts jutges que han votat a favor de
resoldre,
exacte, han resolt a favor dels riders, dient que no són autònoms, sinó que són falsos autònoms, i per tant aquestes empreses entenc que han de regularitzar aquesta situació. Si regularitzen la situació, van cap a alguna d'aquestes dues vies de les que estem parlant avui?
No, serien treballadors seus.
Treballadors seus i ja està,
Clar, tingues en compte que l'ETT no és treballador de l'empresa, a no ser que s'actua de forma fraudulenta, i els treballadors de les empreses contractistes són treballadors de les empreses, d'aquestes empreses, no de l'empresa clienta, a no ser que també s'actua de forma fraudulenta. L'actuació fraudulenta, tant d'un ETT com d'un outsourcing, com un fals autònom, la conseqüència final és que l'empresa clienta se'ls queda. El veritable empresari, més enllà de la forma, més enllà del contracte de posada a disposició, més enllà de la factura, més enllà del contracte de serveis, si resulta que la realitat és que jo els estic utilitzant com a treballadors meus, seran treballadors meus. Més enllà de la formalitat. I és això el que els jutges declaren. El que passa que és un tema casuístic. S'ha d'entrar cas per cas a veure fins on arriba aquesta disponibilitat o aquesta dependència del treballador vers l'empresa clienta.
De seguida entrem entre, no tant entre la relació entre empreses, sinó entre la relació entre ETT i treballador o entre empresa externa i treballador. Abans, però, pot actuar una empresa de serveis com ETT?
No, precisament es va posar la llei, o es va aprovar la llei el 94, perquè era una necessitat. Aquest tipus de flexibilitat i aquest tipus de contractació d'ETTs, i el que estaven fent eren empreses de serveis actuar com ETTs. Les empreses de serveis no poden actuar com ETTs. El prestamisme laboral està prohibit. Només hi ha una excepció, que són les ETTs. Hi ha un article que sanciona el prestamisme laboral, que el prohibeix, que és l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors, i només diu que hi ha una excepció a això, les ETTs. Per tant, si no és ETT, no es poden prestar treballadors. L'empresari ha d'estar organitzant i fent-se responsable dels treballadors que seus que treballin encara que sigui una altra empresa. Només es desentén, entre això entre cometes, només es desentén i els presta una ETT, i una ETT té unes garanties.
Ho dèiem per sobre, per tant, entrem més en profunditat. Quina ha de ser la relació entre l'ETT i un treballador?
Bé, primer ha d'haver, evidentment, l'ETT ha de tenir, diguem, una estructura, una organitzativa adequada, no pot ser un xiringuito, això la llei ja ho preveu, ha de tenir una autorització administrativa, ha de tenir una sèrie d'avals per garantitzar els seus deutes davant de la Seguretat Social, inclús per pagar una indemnització. Recordem que quan un contracte temporal, malgrat sigui d'ETT, s'acaba, hi ha una indemnització de 12 dies pel treballador. I tot això ha de tenir una sèrie de garanties que, des d'un punt de vista administratiu, es controlen. Per tant, no qualsevol empresa o, com he dit abans, xiringuito, pot ser una ETT, perquè ha de respondre d'aquestes garanties. I després, el contracte que es fa amb l'empresa clienta, que es diu usuària, es diu contracte de posada a disposició, ha de tenir una causa de temporalitat. No es pot dir, bueno, ETT, perquè ve d'una ETT. No, ha d'haver una causa de temporalitat. Quin és el motiu? És el mateix requisit que si el contractés directament la pròpia empresa. El requisit de que hi hagi una circumstància productiva organitzativa que justifiqui que el contracte no sigui indefinit. Val? Un augment de producció, una obra o servei determinat, una substitució, excepte, com he dit abans, contractes formatius, que això sí que ho ha de fer l'empresa clienta, no ho pot fer a través d'una ETT.
Imaginem, César, i perdona que et pari aquí, perquè fas molt incís en aquest... I trobo genial que ho facis, perquè ens queda tots clar. Fas molt incís en que ETT és empresa de treball temporal i, per tant, aquesta temporalitat del treball ha de quedar ben definida. Suposem, i imaginem que a mi em contracta una empresa de treball temporal per un museu, ofereix un servei extern i, per tant, a un museu, i entenc que el treball temporal és per una exposició. Quan canvia aquella exposició, renovo. Quan torna a canviar aquella exposició, renovo. Això és fraudulent?
Es podria entendre fraudulent. És a dir, sí que és cert que una exposició és una obra determinada, perquè està molt determinada i té substantivitat pròpia, però si això entra en una dinàmica de continuïtat, que al final la successió d'obres el que t'està dient és que és l'activitat estructural normal de l'empresa, com en aquest cas un museu sempre tindrà exposicions. Diferent que tingui una exposició de cada X temps, o que, encara que tingui exposicions, té una exposició més gran que li fa falta més gent. Aquí sí que s'identifica. Però, precisament, aquesta continuïtat fa que el contracte temporal, ja sigui un ETT o una empresa privada, una empresa que contracta directament, sigui fraudulent. Per exemple, aquesta fórmula que dius tu es podia fer als col·legis. Curs escolar, obre o servei, curs escolar, arriba a vacances, fora. Torna, curs escolar, nou contracte, arriba a les vacances, fora.
Jo et posava el del museu perquè com tothom, conec casos, però ara m'estàs fent pensar, per exemple, en els nois i les noies que, com que estan estudiant, els hi va molt bé treballar al menjador, amb els nens, no? I les empreses sovint fan allò de... et signo a l'atur, diguem-ne, t'acomiado per l'estiu, i torno a contractar al setembre.
Això és fraudulent, i el Tribunal Suprem ja ho ha dit, que el fet que hi hagi una interrupció que sigui equivalent a un període natural o normal d'inactivitat, com poden ser les vacances o l'espai entre cursos, aquest període no està justificat per interrompre la continuïtat del contracte. Per tant, aquests són casos fraudulents, aquests.
Sembla molt interessant el tema que estem tocant avui, perquè de veritat que això li passa a moltíssima gent, sobretot a moltíssims joves, i n'hem de parlar de tot plegat. Recordeu que si teniu alguna pregunta al respecte, 93-409-2771, 93-409-2771. Et preguntava, César, per les relacions entre l'ETT i el treballador, i això hem preguntat-te també per les relacions entre el treballador i l'empresa usuària, en aquest cas.
Sí. Com hem dit, l'empresa usuària mana el treballador de l'ETT, li organitza el treball, cosa que no pot fer amb un altre treballador que no sigui seu o que no sigui d'una ETT, i ha de respondre, primer, de tot el tema de riscos laborals. Ha d'haver una garantia que el treballador de l'ETT està format i informat de tot el tema preventiu en el seu lloc de treball. Uh-huh. També pot utilitzar la representació legal dels treballadors de l'empresa usuària. O sigui, encara que no sigui el seu comitè d'empresa o el seu delegat de personal, pot accedir amb ells i li poden defensar. I l'empresa usuària és responsable de la seva seguretat social i del seu salari en cas que l'ETT fos insolvent. És el que es diu responsabilitat subsidiària. Uh-huh. Si la primera falla, darrere està l'empresa client, que també es faria càrrec. I si hi hagués algun accident, alguna falta de mesures de seguretat, l'empresa usuària, la clienta, és la que respon per aquest accident, la que faria front a un recàrrec de prestacions, que és una sanció derivada de que totes les prestacions que tingui un treballador o treballadora accidentat, per exemple, una invalidesa, uh-huh, una IT, tot el que cobri de l'Estat arrel d'aquest accident, l'empresa que ha provocat l'accident té l'obligació de pagar un recàrrec que va entre el 30 i el 50% d'allò que està cobrant, d'aquella prestació.
En cas d'accident laboral, és l'empresa on treballo, diguem-ne, no qui m'ha contractat, l'empresa on treballo, que se'n fa càrrec, eh?
Exacte. Del recàrrec i de la responsabilitat civil que pugui haver, però això ja és una norma de qui fa un incompliment té la responsabilitat de les conseqüències d'aquest incompliment. Mm. Si l'empresa està infringint, perquè és casa meva, és la meva empresa, la que venen a treballar, jo soc responsable del que passa dintre. Mm. Totes les conseqüències negatives pel treballador que està treballant a casa meva perquè jo no he complert bé un tema de prevenció de riscos, jo respondré. Recàrrec, responsabilitat civil, evidentment, com qualsevol persona incomplidora.
Recordem-ho, tot i que ara m'equivocaré jo al dir-ho perquè no sóc cap expert, per això venen els advocats de Gestum Legal cada divendres a posar-hi llum sobre tot plegat, però em sembla bé recordar-ho, no està de més, tot i que aquest no sigui el tema, i ara hi tornem de seguida. Un accident laboral no es limita només a les hores que jo estigui dins l'empresa.
No. Un accident laboral és tot allò que tingui a veure per ocasió del treball. Uh-huh. Sí, pot ser un accident itinere, anar i tornant, el que estigui vinculat al treball. I un accident laboral obre diversos escenaris. Un primer escenari, si hi ha un incompliment de l'empresa, imaginem que cau una persona d'una bastida per no portar una línia de seguretat. El primer escenari és la sanció, lògicament. Uh-huh. El segon escenari és el recàrrec de prestacions. El tercer escenari és la responsabilitat civil, els danys i perjudicis, i el quart escenari és inclús la responsabilitat penal. És a dir, d'un sol accident es poden obrir quatre procediments diferents, administratius i judicials.
Déu-n'hi-do. Un altre dia parlarem de tot plegat, que també és molt interessant. Avui estàvem parlant de les diferències entre les empreses ETT i les empreses d'outsourcing. Et preguntava sobre la relació, tot i que ens queden pocs minuts, però et preguntava sobre la relació entre el treballador i les empreses ETT. Quina ha de ser, doncs, la relació entre els treballadors i les empreses outsourcing, les altres que estàvem tocant?
Aquí, a diferència de les ETT, la que mana, la que organitza, la que responsabilitza, és l'empresa de serveis. Per exemple, doncs, molt habitual, empreses que tenen externalitzat a una altra empresa de serveis, uh-huh, tot el tema de logística, tot el tema de manteniment. Val? Doncs aquestes empreses, amb els seus treballadors, el que fan és cobrar per una obra, no cobren per hores, no cobren per un treballador, cobren per l'hora, pel servei que et fan, uh-huh, de manteniment, de logística, del que sigui. I s'organitzen i donen el treball aquest tipus de treball als seus treballadors. Ara bé, la patologia que pot passar, i que passa molt sovint, és que aquests treballadors que estan treballant dintre de l'empresa client, dintre de l'empresa usuària, bueno, en aquest cas amb el client els faci seus. Els faci seus, els mani, els comandaments del client manen el comandament manen els treballadors de l'empresa externa, i arriba un punt que les plantilles d'ambdues empreses, la externa i la interna, es van barrejant. I al final no se sap qui mana, qui no mana. Aleshores, això és el que diu la jurisprudència. Escolti, vostè, al perdre el control sobre els seus treballadors, empresa contractista, el que està fent és una ETT. Està deixant treballadors i se n'oblida d'ells. I vostè no pot ser ETT. Aleshores, aquí es diu que sí que es produeix una cessió il·legal, però que és il·legal perquè no és ETT. Si fos ETT seria legal. Però com no és ETT, és una cessió de treballadors il·legal, i la conseqüència és que aquests treballadors poden escollir a quina empresa van. A la clienta o a la seva formal, encara, que és l'empresa externa.
Estem parlant molt dels treballadors d'ETT i d'outsourcing, i de les relacions que han de tenir amb les seves respectives empreses. Deia, ens queden molt pocs minuts, però no volia deixar de preguntar-ho, perquè segur que el César s'hi troba cada dia i segur que ens ho sap explicar molt bé. Segur que un dels dubtes de molta gent que viu una d'aquestes situacions és si viu amb cert, ara t'ho diré en castellà perquè no em surt en català, amb cert desamparo. És a dir, jo com a treballador sol he de pensar que si visc una situació una mica irregular, com és algunes qüestions de les que hem tocat, puc contratrotar una empresa?
A veure, quan un treballador creu que està en una situació irregular, de frau d'aquestes figures, evidentment té l'acció de reclamar, tant primer a la inspecció de treball o al jutjat. Però què és el que passa? El que passa és que aquest tipus de contractació és molt recurrent, sobretot les ETTs, i el que no es vol, moltes vegades, és començar una lluita jo sol. I, escolta, mira, ara em fan el carrer, però quan torni a la feina em tornaran a contractar. Si poso la demanda, no em contracten. I això, que home, que és injust, perquè s'està anant en contra de l'esperit de la llei i evidentment s'està vulnerant un dret del treballador o de la treballadora a tenir una relació laboral fixa, perquè resulta que aquell contracte ja era fixa, no es posa la demanda, dic, bueno, per què? Perquè al final, pagant-me una improcedència, que són 33 dies per any, que per una antiguitat curta seran 4 duros, saps què? No demando, m'espero que em tornin a contractar i a veure si la propera hi ha sort. Això és la realitat. Molta part de la realitat.
Si teniu algun problema per dir ara, no us truqueu a nosaltres, truqueu-los amb ells a Digestum Legal, 93 265 78 44, 93 265 78 44, en el cas que tingueu problemes legals de caràcter laboral, demaneu per ell, per César Martínez, cap del Departament Laboral de Digestum Legal, i apa, que ja l'he omplert de feina al despatx. César, et convido que et quedis amb nosaltres un minutet perquè riurem una estona, veuràs.
Cada divendres a 9:45 del matí, Tirant pel dret, un espai d'informació i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Minut i mig i arribem a les 10 del matí. Abans d'arribar-hi, però, Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui també tinc advocat a la taula, así que ojo, cuidado con lo que dices.
Un minut de secció, això sí que és trabajo temporal, temporal, realment. Que sàpigues, Joan, que ens ha arribat un fax de Meritxell Budó i poc després un SMS de Josep Maria Ardimon i ens confirmen que el teu grup Bombolla inclou la panadera, el cambrer del bar, la caixera de Mercadona, la raga, la teva dona, Toni Huguet, Eulogi Broto i Xavi Aguilar. També m'han dit que et recordi que tenen servei de suport psicològic gratuït per gent com tu. Avui transmissions, carrusel deportivo especial Parlament, com ens agrada a Joan, i los diputados que saltan al césped, esteu en el xandall, es saluden, i ¿cuánto queda, José Francisco? També ens has regalat, com a comunicador i com a poeta, diria, una imatge que ens pot acompanyar durant tot el cap de setmana, nosaltres, els oients, per la seva calidesa i bellesa. Les samarretes suades de Camacho i de Clemente. Ben fet, Joan, aquesta imatge ens dona la vida. I, Joan,
digue'm,
cuidado con lo que dicen los de la tertulia de jóvenes, ¿eh? Porque luego lo escuchan los tontos y pueden ir a por ti. Lo mismo entre tres no pueden hacerte nada. Pero si vienen 10, pues ya cambia. Que tú no eres del mismo Bilbao, eres más bien de Torroyaequia. Y venga, Joan Trias, comunica con Echea, Cacho Agur, buen fin de semana, Esther Burbón y arriba Arguiñano.
Repassant avui, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins dilluns a tots vostès, també. Fins dilluns, bon cap de setmana. Ens retrobem a les 8 del matí.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.